Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, Karen Madrid.
La primera setmana de curs escolar s'ha tancat avui amb un avenç substancial respecte a fa un any. Cap grup sabadellenc està confinat per coronavirus. Segons dades d'educació, però, sí que s'han detectat 25 casos positius per Covid-19, fet que ha portat 58 persones a aïllar-se. Tot plegat quan la millora dels indicadors epidemiològics segueix avançant, deixant enrere les xifres dels pics de la sisena onada. De fet, davant d'aquesta millora, el Taulí ha recuperat el règim de visites d'abans de la pandèmia. Ara, tots els pacients poden portar acompanyant o ser visitats, estiguin a planta, a urgències o a l'UCI. Això sí, es manté una restricció implantada precisament pel coronavirus. Cada pacient només podrà rebre un visitant. En cultura, Tarzan torna a l'escenari del Teatre Sant Vicenç aquest diumenge. La reestrena d'aquest muntatge donarà el tret de sortida a la temporada 2021-2022, després que l'anterior quedés interrompuda per les restriccions. El nou Tarzan, però, arribarà amb canvis respecte a la temporada passada, com apunta el seu codirector, Miquel Ribas.
Posar una mica més de gent a sobre l'escenari, que sempre va bé poder omplir una mica més l'escenari, sempre queda millor, i poder polir les 4-5 coses que vam veure la temporada passada que no ens van acabar de convèncer i poder aprendre dels errors. Poder aprendre dels errors, que crec que és molt important, i crec que una reestrena ajuda molt.
Tarzan es podrà veure cada diumenge fins al 17 d'octubre. En esports, el Sabadell espera ambient a les graderies aquest diumenge, coincidint amb l'enfrontament amb el Barça B. De moment s'han venut 300 entrades a taquilla, just la setmana que s'ha arribat al rècord dels 4.500 socis. Els arlequinats buscaran la primera victòria de la temporada en aquest xoc, després de 3 empats consecutius. Aquestes i altres notícies les desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 29 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Connectem amb el Servei Català de Meteorologia. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A l'espera que demà dissabte el temps es compliqui i molt arreu de Catalunya, de moment aquesta tarda s'espera que creixin nuvolades a punts de muntanya que deixaran algun ruixat, especialment a l'interior del quadrant nord-est, on fins i tot podria arribar a ser forta aquesta precipitació. També pot caure algun ruixat a la resta del Pirineu, de la serralada prelitoral i sobretot cap al massís del Port, mentre que el temps serà molt més assolellat a la plana de Lleida i a la Costa Daurada. Aquí la temperatura podria fregar els 30 graus. Demà, com dèiem, nuvolades, velocitat en augment i ja des de mig matí ben bé fins al vespre pot ploure a qualsevol punt de Catalunya i aquests ruixats, aquestes tempestes poden ser d'intensitat forta, per tant, precaució. La temperatura demà una miqueta més baixa i de cara a diumenge esperem un temps més assolellat però amb temperatura que podrà ser 3 o 4 graus més baixa que no pas la d'avui divendres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell ha començat el curs escolar amb bon peu. Després de 5 dies lectius, no hi ha cap grup confinat a les escoles bressol, als col·legis i als instituts de la ciutat. La situació suposa una millora respecte de la setmana passada, la primera setmana del curs passat, quan ja hi havia 3 classes tancades per un positiu de Covid. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Malgrat el bon inici de curs, els centres sabadellencs continuen notant els efectes de la pandèmia a les seves aules, tot i que sense grups aïllats. Des de dilluns s'han detectat 25 casos de Covid-19 que han obligat a confinar 59 persones. El Joan Otalisant del centre és l'escola on el virus està impactant amb més força en aquests primers dies, amb un total de 25 persones en quarantena per 3 diagnòstics positius.
Al conjunt de Catalunya, el nombre total de classes confinades per un cas de coronavirus s'enfila a hores d'ara a les 62.
Així és, de manera que hi ha prop de 2.400 persones en quarantena en aquests moments. A més, des d'avui és operativa l'aplicació Traçar Covid, que permet saber als centres educatius si els alumnes i els mestres estan vacunats i en quins casos cal aïllar-se. En parla Patrícia Gomà, secretària general d'Educació.
Aquesta informació serà visible per tots els centres. Traça Covid els hi marcarà semafòricament, els hi donarà la informació de quants i quins alumnes i de quants i quins professionals de la docència han de confinar-se.
Així mateix, el Departament d'Educació ha fet un balanç positiu de l'inici del curs i l'impacte de la Covid a les aules, ja que més del 98% dels alumnes i els professors han pogut començar les classes de manera presencial.
No deixem l'entorn educatiu perquè l'Ajuntament renova algun dels entorns dels equipaments i centres escolars amb pilones d'acer. En total, s'han realitzat 7 millores urbanes que pretenen fer més segurs els entorns escolars i protegir els vianants que van als equipaments, molts d'aquests espais amb molta afluència tant d'infants com de les seves famílies. El consistori ha informat dels detalls d'aquests treballs que afectaran el mobiliari urbà amb pilones d'acer als carrers Llosa del Cavall, Varsòvia, l'Escola Cifuentes, carrer Aribau, el carril bici de la Rambla Ibèria o les immediacions del Centre Educatiu Mare de Déu de la Salut i el Club Natació de la Gran Via al carrer Montcada. Per Manuel Robles, regidor d'Educació, aquestes actuacions a les escoles s'emmarquen dins d'un pla general més ampli.
Amb millores de centres educatius invertirem aquest any, perquè ara farem una forta inversió a setembre-desembre, en aquest trimestre, doncs de 1.200.000 euros. I si parlem d'entorns escolars, la suma, parlo de memòria, però la suma aproximada són més de 2 milions d'euros. Per tant, es veu per aquestes quantitats doncs que la voluntat política del govern de la ciutat.
El regidor ha defensat que la política del seu departament va encarada a tres eixos: seguretat, comoditat i punts de trobada. I el que cal sumar, algunes de les intervencions en camins escolars que el govern municipal vol implantar.
Properament, perquè ja està en marxa també i està en període de licitació, crec, tenim tres camins escolars doncs planificat. Un és el del Sant Julià, un altre és el de Sa Muntada i un altre és el de Blume. Tenint en compte que totes aquestes intervencions han estat fruit d'un procés participatiu de l'alumnat, de les famílies, de les escoles, doncs per arribar a un consens de la forma en què volen aquesta pacificació i aquesta amabilitat dels entorns escolars.
En aquesta actuació, el govern ha senyalitzat fins a 161 noves places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. I tornem a parlar de la Covid perquè els pacients de l'Hospital de Sabadell ja poden estar acompanyats o rebre visites encara que estiguin a urgències, l'UCI o semicrítics, tres sectors que han estat tancats a persones externes durant la pandèmia. A partir d'avui, el Taulí recupera la normalitat en el règim de visites en els seus ingressats i no el limitarà per franges horàries i per dies, com fins ara. No obstant això, conserva la limitació d'un sol acompanyant o visitant per pacient, una restricció que mai havia existit abans de l'arribada del coronavirus. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. La decisió s'ha pres per la bona evolució de la pandèmia, tant al centre hospitalari com al conjunt de la ciutat. En les últimes 24 hores, el risc de contagi ha baixat 2 punts, fins a situar-se al 65. També ha descendit la incidència acumulada a 14 dies fins als 78 casos per cada 100.000 habitants, 4 menys que ahir. Per contra, puja lleugerament la velocitat de contagi, 0,2 fins al 0,83. Tot plegat quan aquest dijous s'han detectat 19 positius per coronavirus. Ara avança la xifra fins als 26.960 des de l'inici de la pandèmia. Per contra, no s'ha detectat cap defunció i es mantenen les 610. La campanya de vacunació, per la seva banda, segueix avançant i avui hi ha 165.499 sabadellencs amb la primera dosi del vaccí i 158.775 amb la pauta completa. Això són 305 més que ahir. Aquesta xifra suposa, però, un 72,4% de la població de la ciutat que ja estaria totalment immunitzada.
Al conjunt de Catalunya, la tendència és similar. El risc de rebrot ha baixat 4 punts i s'ha situat als 83. També ha disminuït una centèsima la velocitat de contagi, que ara és del 0,88. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, avui és de 98,82 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la setmana passada era de 132,12.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Una quarantena d'entitats sumen esforços a les jornades de la regadora sota el lema «Canviem el sistema, no el clima». Un programa complet de mostra d'entitats, taules rodones, espais infantils i concerts a Calestruc en un marc per parlar d'experiències alternatives al sistema econòmic actual. Serà en un cotxe de fira pensat per un públic ampli, ja que, com defensen els organitzadors, la lluita contra el canvi climàtic és transversal.
La proposta, que sorgeix de l'emergència climàtica i la perspectiva de la capacitat de l'ésser humà de canviar la realitat, va intentar fer-se al juny, però la normativa Covid ho va fer impossible. Ara arriba en un format festival, com defineixen els seus organitzadors. Eduard Griera, membre del Telecooperatiu, explica els objectius del programa.
Un punt d'inici cap a una transformació de la ciutat. I això vol dir que si és un espai pel debat que és capaç de generar a mig i llarg termini per la ciutat debats, implicació, impacte, propostes no? I xarxes estables, diguéssim, en la lluita contra el canvi climàtic, és contentíssim. No? I en aquest sentit, nosaltres ja fa temps que el que venim dient, d'aquí el lema també, no? Canviem el sistema, no el clima, és que ja no és una qüestió de ser molt d'esquerres o molt liberal o no sé què. O sigui, hi ha unes evidències científiques.
Durant el cap de setmana hi haurà taules sobre la mobilitat, la sobirania alimentària o l'habitatge, amb ponents com l'investigador Tom Kuchartz o Mònica Ubalde, de l'Institut de Salut Pública Global. Però Griera recorda que també hi haurà espai per la diversió i els concerts, com els de Yacine Belacent o Esmeralda Colet.
Que al final ha permès també que si tu, la regadora té ara, jo crec que sumant-hi totes les idees i especialment a més amb els tallers, té allò de festival en el sentit de que pots anar-hi a passar el dia. És a dir, si no cal anar a passar el dia a escoltar xerrades. Tu pots escoltar una xerrada, després vas amb els teus fills, filles, no sé què, a l'espai infantil o a fer un taller amb elles de fer sabó, llavors doncs, vas escoltar una mica de musiquilla amb el vermut.
Només cal inscripció prèvia als concerts i als recitals. De les altres activitats es pot accedir sempre que hi hagi aforament disponible.
I aquest cap de setmana també coincideixen dues festes majors a Sabadell, les del barri de Gràcia i Torre Romeu. En tots dos casos, les activitats ja han arrencat. Els veïns reconeixen que hi havia moltes ganes de festa i que ha costat preparar un programa d'activitats amb les restriccions actuals per la pandèmia. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. En el cas de l'agrupació de veïns de Gràcia, han muntat la majoria d'activitats al pati de l'escola Teresa Claramunt, amb aforament limitat i reserva d'entrades per internet. En total hi haurà una vintena d'activitats culturals, esportives, socials i gastronòmiques. El pregó és previst per avui a 9:45 de la nit amb l'imitador Oriol Cruz, que ha explicat a Ràdio Sabadell com l'ha preparat.
Fer una mica d'humor de temes del barri, també les reivindicacions que té l'agrupació, doncs, fer-ne esment i a la vegada també fer-ne broma, i sortirà imitat una mica tothom, des de Fernando Simón fins a polítics locals, fins i tot a gent de l'agrupació de veïns pot ser que surti imitat.
Pel que fa a Torre Romeu, avui han començat amb el pregó de la infermera del cap del barri, Vicky Valls, i un concert. Demà al migdia hi haurà animació infantil amb Jaume Ibars i més tard música amb un grup del barri. El diumenge començarà amb la caminada cap a Tugores i acabarà amb el coro Rociero. El president de l'entitat veïnal, Manuel Moya, només lamenta no poder fer els dinars populars.
Y tenemos ganas de encontrarnos con ellos y de estar con ellos, de hablar y de charlar y de hacer actividades. Y hay una actividad que es la que más llega a todo el mundo y que es la que más convivencia hace, que es el arroz, pero que este año, por motivo del COVID, no se puede hacer.
Per altra banda, aquest cap de setmana també hi haurà una fira medieval a Can Llong i, en conseqüència, es tallaran el trànsit, la Ronda Europa i l'Avinguda Estrasburg.
Avui també és notícia.
CECOT i el Centre Metal·lúrgic signen un conveni per fomentar la transició sostenible del sector empresarial de la ciutat. En el marc del projecte Vallès Solar, volen animar les empreses perquè millorin la seva eficiència energètica, apostin per l'autoconsum elèctric i s'incorporin als mercats locals energètics que vagin en aquesta direcció. També proposen a les empreses que treballin amb els ajuntaments per facilitar els tràmits per instal·lar plaques solars. El programa d'activitats físiques per adults i persones grans comença amb activitats noves i nous espais. En total s'ofereixen 1.000 places distribuïdes entre 45 grups d'activitats. Aquest any, a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, el nombre d'alumnes per grup ha disminuït i està adaptat als aforaments permesos. El programa començarà el 20 de setembre i acabarà el 17 de juny del 2022. La segona edició del projecte de joguines responsables comptarà amb més participació d'alumnes de 5è i 6è de primària. Es passarà dels 2012 als 20 grups, gràcies a la bona acollida de la iniciativa. El projecte se situa en el marc del programa Ciutat i Escola i a través de tallers es vol conscienciar la canalla per fer un consum de joguines més sostenible. D'altra banda, l'Escola Illa enceta un nou curs amb el lema RE, amb el desig de reprendre la normalitat formativa. Un curs que arrenca avui amb 126 alumnes que volen ser professionals de la il·lustració, disseny gràfic i disseny de moda. La inauguració oficial del curs de cicles formatius es farà el 6 d'octubre amb la lliçó inaugural a càrrec de Clara Sullà, artista i dissenyadora tèxtil. I en successos, els Mossos d'Esquadra detenen 3 homes per un robatori a l'interior d'un vehicle a Sant Cugat. Són 3 homes de 24, 23 i 21 anys respectivament, veïns de l'Hospitalet de Llobregat. Els agents van aturar el vehicle dels arrestats a pocs metres d'on havien comès el robatori i van detenir els 3 lladres. En l'escorcoll van recuperar la bossa de mà sostreta i van trobar diferents eines i material que s'utilitza habitualment per cometre robatoris. Obrim pàgina cultural al Teatre Sant Vicenç. Obre foc aquest diumenge amb la reestrena de Tarzan per iniciar la temporada teatral 2021-2022. El coordinador del muntatge, Miquel Ribas, espera afegir ara tots els matisos que van descobrir a les 10 funcions de l'any passat.
Cada vegada que ho fas vas descobrint coses, vas descobrint nous matisos del personatge, noves accions, noves coses que et venen i que al final t'acabes quedant, si fas poques funcions, t'acabes quedant amb un mal gust que dius, ai, no ho he pogut aplicar, no? Tot el que m'ha vingut ara a les funcions. I jo crec que aquesta reestrena el que permetrà és això, no? Doncs poder aplicar tot això que els actors van notar durant les 10 funcions anteriors, que ara ja estigui des d'un bon principi, des d'una bona estrena.
Polir aquests detalls i posar més gent a dalt de l'escenari són els principals objectius de la reestrena. Des del Sant Vicenç confessen que els ha quedat la sensació que sense el coronavirus tot s'hagués pogut fer molt millor. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Després de 2 anys de preparació, l'equip artístic de Tarzan va haver d'anar endarrerint l'estrena del muntatge i adaptant-se a totes les mesures contra la Covid-19, com recorda Ribas.
L'any passat havíem de controlar aforaments dels assajos, havíem de ser unes persones determinades. Vam haver de començar a un mes de l'estrena a fer assajos amb grups reduïts, de 6 persones per escenes, cosa que també ens va fer tirar molt enrere perquè ja era una obra que quasi estàvem per fer rodatges sencers, passes sencers, però clar, entre tots els confinaments i totes les coses que hi van haver-hi, doncs vam haver d'anar fent cosetes així a poc a comptagotes.
A més, cal afegir el límit d'assistents i la impossibilitat d'alguns espectadors d'arribar al teatre pels confinaments geogràfics. El resultat va ser que els va poder veure molt menys públic del previst. Ara han pogut assajar amb una mica més de normalitat i de la 20ena d'actors a dalt de l'escenari s'ha passat a estar per sota de la 30ena. Es mantenen les mascaretes adaptades al personatge a dalt de les taules, però els intèrprets se les poden treure durant les cançons individuals. Per tot plegat, van decidir, conjuntament amb la Junta del Centre, ampliar el nombre de funcions fins a aquesta temporada, pels 5 pròxims diumenges fins al 17 d'octubre, amb funció doble a 11:45 del matí i a les 6 de la tarda. I això és el que se'n pot esperar.
Per l'ambientació, per tota l'escenografia, per tot l'utillatge i pels personatges, et fa entrar dins la selva, dins d'un món de dibuixos animats, no? Perquè bueno, no hem volgut perdre aquesta essència del Tarzan de Disney, molt de dibuixos animats, sobretot en els vestuaris, una part molt fantasiosa. I sobretot és molt enriquidor aquest musical perquè estem fent una cosa que creiem que s'ha fet poc aquí a l'entorn cultural i teatral de Sabadell, que és portar una banda en directe, sencera.
Es tracta de 9 músics que interpreten les composicions a peu d'escenari. Pel que fa a les entrades, el nou mètode de taquilla consisteix en la platea dinàmica. Es poden reservar fins a 6 localitats i es bloquegen els 2 seients del costat, fins a arribar al 70% de la sala.
La setmana que ve s'acaba l'estiu, però avui tornem al seu inici de la mà de Sergio Dalma i la seva nova cançó, La nit de Sant Joan.
Respira i saber que la veritat és tan propera, només em deixo portar, caminar sense cap paret i sense cap frontera, és la meva llibertat. Porto amb mi
les armes de la
Una rumba positiva que convida a deixar-se portar i gaudir de les petites alegries que ens dona la vida. Contra la crispació i a favor de compartir. Dalma és conscient que el seu públic ha patit molt amb la pandèmia i ha decidit centrar els seus esforços en interpretar cançons que provoquin un somrís.
El cel s'ha posat a ballar, la lluna va sortir, la nit de...
La nit de Sant Joan és el single que l'artista llança aquest divendres per començar la promoció del seu nou disc inèdit format per 12 cançons, Alegria, que sortirà a la venda el pròxim 19 de novembre. El sabadellenc del somriure encomanadís ofereix una edició prevenda que ja es pot reservar i que ve signada per ell mateix, i també dona opcions a guanyar dues entrades pel concert que oferirà a Madrid el pròxim 28 de gener.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Del Sabadell!
¡Del Sabadell!
Junts tornarem. Viu el futbol a la nova Creu Alta amb els preus més econòmics de la història. Des de 95 euros, gaudeix de 38 jornades contra els millors equips. No et perdis l'adrenalina arlequinada a 5 euros al partit. Fes-te soci. Junts tornarem!
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
L'Agència Catalana del Consum intensifica el control a companyies elèctriques davant l'escalada del preu de l'electricitat i la denúncia de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Ara mateix, l'organització es fixa com a objectiu verificar si la informació que proporcionen les empreses és correcta i transparent als usuaris en matèria de preus, tarifes i modificacions de contracte. En qualsevol cas d'indici de frau, els consumidors poden adreçar denúncies a través del web consum.gencat.cat per tal que el govern faci les comprovacions pertinents. L'augment del salari mínim interprofessional arribarà a prop de 200.000 persones, l'equivalent al 7,3% dels cotitzants de Catalunya, segons la UGT. El sindicat ha valorat molt positivament la mesura, ja que suposa, diu, un petit avenç en la línia de dignificar els sous més baixos. Per contra, des de la intersindical consideren ridícul i publicitari l'increment de 15 euros. Des de la patronal COE, per la seva banda, asseguren que la pujada del salari mínim és més política que un plantejament seriós i la considera poc convenient.
Esports.
Tots els ingredients s'han ajuntat perquè aquest diumenge es visqui un gran ambient a les graderies de la nova Creu Alta. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Sabadell i Barça B buscaran la primera victòria del curs en un estadi que promet tenir una bona presència de públic.
Un dels al·licients serà precisament aquest, el de veure si un dels dos equips candidats a priori està a la part alta de la classificació és capaç d'aconseguir el primer triomf. El Sabadell, recordem, acumula 3 empats en 3 jornades, mentre que el Barça B tot just ha sumat 2 punts i ocupa zona de descens. El tècnic arlequinat Antonio Hidalgo reconeix que urgeix sumar ja de 3 en 3.
Juguem a casa amb la nostra gent, sabem que hem de sumar de 3 en 3 des d'allà. Hem treballat moltíssim durant la setmana per aconseguir-ho. Jo estic content del que he vist aquesta setmana. Jo crec que estem en línia ascendent en quant al treball i comprensió del joc. Però això va d'arribar el diumenge i plasmar-ho al camp i guanyar el partit.
Més aspectes per pensar que hi pot haver una bona entrada al temple. A més de superar aquesta setmana la xifra rècord de 4.500 socis, el club ha venut unes 300 entrades a banda a taquilles. Hidalgo s'ha felicitat per tot plegat, però demana que aquests números es reflecteixin al camp diumenge.
Ja no sé si arribarem als 5.000, que jo crec que sí, no? Però aquesta xifra ja dona goig, no? De veure que estem molt vius, que cada cop hi ha més gent. Està clar que la vull veure dintre de l'estadi, aquests 4.500 que hi ha ara, vull que vinguin, que sempre parlaven dels 2.500 que de tota la vida que assisteixen i que sempre hi seran, però que ara és moment d'estar amb nosaltres, de veure aquests 4.500 a l'estadi, més la gent que pugui venir.
El tècnic de Canovelles, per cert, podrà comptar ja amb Joseba Muguruza, totalment recuperat de la seva lesió. Més incògnites en el filial blaugrana, pendent de si podrà tenir disponibles els seus principals jugadors o si, per contra, hauran de reservar-se per ajudar el partit del primer equip dilluns. Amb ells o sense, el nom del rival és un altre dels atractius. L'horari també ajuda, diumenge a les 5. I, a més, uns minuts abans s'inaugurarà la grada Linol Gol Sud amb la presència de l'històric exjugador del Sabadell, qui serà homenatjat abans del partit. A la cita no hi fallarà Ràdio Sabadell amb la Transmia a partir de 4:45.
També juga a casa Olímpia, en el seu cas, el juvenil A del Centre d'Esports. Per aquesta tercera jornada de Divisió d'Honor, els nois de Marc Noment s'enfrontaran a un Cornellà que encara no coneix la victòria.
Un punt de 6 possibles per als del Baix Llobregat, mentre que el Sabadell en suma 3. Tot i la derrota de la setmana passada al Camp de l'Espanyol, el quadre arlequinat va poder vèncer l'estrena a casa i el tècnic Marc Noment espera precisament que Olímpia sigui un infern pels rivals.
Nosaltres volem fer de l'Olímpia el nostre fortín. Volem que l'afició estigui amb nosaltres, que s'engresqui amb aquest juvenil A, i per això intentem ser valents i fer una proposta de joc agradable a la vista de l'espectador per una mica fer aquest reclam de que la gent ens vulgui venir a veure i animar. Si tot això es junta i venen a veure molta gent i ens empuja i ens ajuda a guanyar els partits, està clar que l'Olímpia serà un camp difícil per a qualsevol equip i que nosaltres podrem sumar molts punts.
Per aquest Sabadell juvenil Cornellà de demà a les 4 encara no estarà el davanter Adri González, que es troba en l'última fase de recuperació de la lesió al braç i s'espera que pugui tornar la setmana vinent.
En ciclisme, David de la Cruz ha pujat un lloc a la general del Tour de Luxemburg i és quart a falta d'una etapa. El ciclista sabadellenc ha signat una gran contrarrellotge a Dudelange amb el quart millor temps i ara es troba a només 2 segons del tercer, l'italià Mattia Cattaneo, també guanyador de l'etapa d'avui. El d'Espronceda buscarà saltar el podi demà en una última jornada amb 4 ports de muntanya i final a Luxemburg. I qui precisament ha parlat aquest migdia de la Cruz ha estat una llegenda d'aquest esport. Pau Ituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Sí, Perico Delgado, guanyador d'un Tour de França i 2 vueltes a Espanya i actual comentarista a Televisió Espanyola. L'exciclista segovià ha fet referència al fitxatge encara no confirmat de la Cruz per l'Astana. Segons Delgado, tot i que els millors anys del sabadellenc físicament hagin passat, tindrà oportunitat de brillar a l'equip del Kazakhstan.
Yo creo que es un acierto por David. Yo creo que es un equipo que le va a cambiar. Donde estaba ya en el Emirates, lógicamente con Pogacar, era ya para cumplir funciones de lo que estaba haciendo, de gregario. Y yo creo que llegar a Astana es un perfil de equipo más agresivo, más valiente. Yo... Des del mi punt de vista, jo crec que va salir bien.
D'altra banda, preguntat per les opcions que podria tenir Sabadell d'acollir en un futur la sortida o l'arribada d'una etapa de la Volta a Catalunya o de la Volta a Espanya, com s'ha reclamat per celebrar el centenari de la Unió Ciclista, Delgado ho veu més viable de cara al 2023.
Jo sé que la Volta a Espanya quiere llegar aquí a Catalunya sí o sí, però bueno, también las circunstancias que lo permitan venir. Y bueno, pues nada, a ver si hay suerte, si convencéis por lo menos en primer lugar a la Vuelta a Cataluña, y la Vuelta a España es fácil de convencer, lo que pasa que como todo, ahí hace falta un presupuesto, la administración que se involucre para llevarlo a cabo.
Perico Delgado ha fet aquestes declaracions en el marc de la presentació a Sant Pau de Riusec de l'equip Ascent Stern Motor, que participarà a la Marruecos On Bike del 9 al 16 d'octubre i que comptarà, entre d'altres, amb la seva presència o la de Roberto Heras.
I acabem en handbol perquè l'Oar Gràcia femení comença la segona temporada consecutiva plata diumenge rebent el carrer Bocaccio al Sant Joan d'Espí. Un any més, l'objectiu primordial serà la permanència.
O millor dit, el d'evitar el descens a Lliga Catalana, perquè recordem que per la pròxima temporada les competicions femenines estatals es reestructuren, es crearà la nova Primera Nacional i només uns pocs equips podran jugar a plata. Amb tot, l'entrenadora de les gracienques, Carol Carmona, espera poder signar un bon curs amb els fitxatges realitzats.
Les noves incorporacions, la veritat és que sembla que no siguin noves, s'han adaptat a les mil meravelles, sí que hi ha detalls, no?, que a poc s'han d'adaptar, però aporten moltíssim dins del vestidor i fora del vestidor també. Som una pinya, tot l'equip i totes les jugadores, tinc una plantilla bastant àmplia i la veritat és que molt contenta de que comenci tot i que puguin aportar cadascuna d'elles a la seva millor versió i segur que com a equip millorarem i farem una gran temporada.
Diumenge, quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda, sonarà el xiulet inicial al Bocaccio Arena en aquest debut del femení del Gràcia davant el Sant Joan d'Espí.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest divendres 17 de setembre. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.